Com identificar amb discursos d'odi? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Quan parlam de discursos d'odi a internet, segurament el primer que ens ve al cap són insults, amenaces o missatges clarament violents. Però la realitat és molt més complexa i és que de cada vegada més aquests discursos adopten formes més subtils. Memes, bromes, ironies, dobles sentits o codis que passen desapercebut tant per als usuaris com per als sistemes automàtics de detecció. A més, en paral·lel, la intel·ligència artificial ha multiplicat la capacitat de crear, de difondre i d'amplificar aquest tipus de continguts a una velocitat sense precedents. Per donar resposta a aquest repte o aquests reptes ha nascut Proclaim, un projecte europeu en què participa la Universitat de les Illes Balears i que durant els propers 3 anys reunirà investigadors en filosofia, dret, informàtica, psicologia, comunicació i ciències socials. Avui en parlarem amb Jordi Fairhurst, membre del projecte i part del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears. A més, avui ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a les xarxes com el físico barbudo, que durant tot aquest mes d'agost ens acosta a la ciència més absurda a través dels IG Nobel, investigacions que primer ens faran riure, però després ens faran pensar. Avui la temàtica serà el cos humà. Veurem amb què ens sorprèn. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam, poc manco d'un mes després de la final del Mundial de Futbol Masculí, d'una notícia que va córrer per diferents mitjans, que les celebracions pel gol de Ferran Torres, el gol anul·lat de Nico Williams i el xiulet que indicava el final del partit, i per tant la victòria d'Espanya, varen provocar un terratrèmol a la península Ibèrica. Diversos mitjans van fer córrer aquesta notícia, com per exemple aquest.
Hubo un temblor en España, un temblor de 1.0 de grado de fans, o sea, 1-0. El 1-0 que ganó España provocó una emoción tal que todo mundo brincó al mismo tiempo y generó un terremoto.
¿Qué?
Así como wow. Lo oyen.
Pero real.
Así como lo oyen. La gente de sismografía, de geología de allá en España reportó que la tierra se movió cuando el gol de Ferran entró y el pitazo final.
Dios mío.
Eso generó movimientos intensos. Obviamente, por mire eso.
No varen ser aquests els únics que varen mencionar aquest terratrèmol, però aquest àudio que escoltàvem ens serveix d'exemple per puntualitzar una informació que és enganyosa o poc rigorosa. Sí que és cert que els sismòmetres de diversos punts de l'estat varen registrar vibracions més intenses, el soroll sísmic habitual en aquests moments puntuals, però això no es considera un terratrèmol. Aquestes vibracions causades per l'activitat humana se les anomena soroll sísmic antropogènic. És cert que això, que els sismòmetres i els acceleròmetres de diferents punts del territori varen registrar moviments vibratoris clarament diferenciats del renou de fons habitual, però això no es pot anomenar terratrèmol com a tal. Els terratrèmols són d'origen tectònic i s'estudien amb criteris geofísics i, en canvi, aquests tremolors generats per moviments humans, com és aquest cas, són molt més febles i recorren una distància molt menor. És el que s'anomena renou sísmic. Aquesta es trasllada mitjançant ones superficials i no amb ones sísmiques primàries o secundàries que es propagarien per l'interior de la Terra. Cal afegir també que, segons expliquen en el portal verificat.cat, aquesta no és la primera vegada que una victòria trajectòria en una competició de futbol genera aquests moviments sísmics. També es varen detectar en el final de l'Eurocopa del 2024. A més, des del portal de verificació expliquen que les vibracions generades per les celebracions de futbol no són úniques. També s'han detectat en casos com concerts o manifestacions multitudinàries. I encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui continua amb aquesta subsecció seva cinematogràfica d'estiu. Després de parlar de Hackers 3, avui toca una de John Bahan.
Benvinguts una vegada més a la secció de cultura geek del programa Codi Beta, aquí a IB3 Ràdio. Tenim avui el segon episodi d'aquesta saga d'estiu que es diu Autocine, una saga que pues, estem recomanant un parell de pel·lícules que tenen tota l'estètica d'aquesta secció, de lo que venim xerrant episodi tras episodi, d'aquesta pseudo-retro-internet o tecnologia que ha passat i com s'imaginava Hollywood o el cine en general o la literatura, com imaginava que serien els anys que estem passant ara. I bé, avui us he duit una altra pel·lícula. Vam recomanar Hackers 3 la setmana passada. Espero que l'haguéssiu disfrutat, perquè la veritat és que és una pel·lícula molt, molt entretinguda. I avui us volia recomanar la pel·lícula de jocs de guerra, War Games. War Games va ser una pel·lícula que se va estrenar a l'any 83 del segle passat i va ser la primera o la segona pel·lícula, depèn de com se miri, de Matthew Broderick. Trobam allà un Matthew Broderick molt jovenet i està a la direcció de John Badham, que John Badham és el director de la pel·lícula de Fiebre de Sábado Noche o Saturday Night Fever. Així que aquest director, que també va fer una versió de Dràcula, després va dirigir War Games i després va tenir un parell de pel·lícules més, però sobretot va fer feina a sèries de televisió. Hi ha una que se diu The Shield que està molt bé, va dirigir 3 episodis. I bé, la veritat és que la pel·lícula va tenir bastant d'èxit. És una pel·lícula de suspense, un poquet de drama. Tenia un pressupost inicial de 12 milions de dòlars i va recaudar 124, el que per aquella època pues, estava bastant bé. I tracta un poquet de tota aquesta tecnologia de guerra que bueno, normalment imaginam que succeeix en els governs, no? Aquest Matthew Broderick encarna el paper de David Lightman, perdó. Aquest David pues, és un estudiant model, un tòpic que se repeteix a moltes pel·lícules de hackers i d'internet, pues, és un xaval que li va mal l'escola perquè s'avorresc un poquet, és bastant, se li donen molt bé els ordinadors i pues, des de la seva microcomputadora a casa seva intenta ficar-se a l'escola per canviar les notes i bé, fa una red de cridades de telèfon per trobar aquest concepte de porta trasera de programes o d'intervenir en institucions i tal, i troba una sèrie de videojocs que bé, se troba un jocs d'estratègia normal, com ajedrez o dames, backgammon i pòquer, i quan van passant, de cop se troba amb un joc de guerra i sense voler se veu enmig d'una quasi catàstrofe nuclear, perquè es veu que els governs tenien aquest software per decidir si s'ha d'intervenir amb missils nuclears o no, i aquest software estava lligat a una macrocomputadora que pues, tomava les decisions pròpies sense que els humans puguin decidir si s'havia o no de disparar missils i tal. Bueno, tota aquesta trama molt loca i molt tal pues, està molt en boga en realitat, perquè tot aquest pensament de què lliga amb les màquines o que han de dir-li ja que decideixin les màquines per nosaltres, pues és un debat que avui en dia tenim molt present, no? Pues, aquesta War Games, la veritat és que és una pel·lícula molt entretinguda, també, per un vespre igual de calorós que la setmana passada. Són aquests vespres que no s'apeteix fer res i sí, pot ser veure una pel·lícula. Pues aquesta, volia dir també que va rebre una nominació a l'Oscar de guió original, millor fotografia i millor so. I va guanyar un BAFTA al millor so. O sigui que la veritat és que va acumular moltes nominacions i bé, és una pel·lícula, és veritat que té una estètica molt retro, però us anima a visitar-la, perquè la veritat és que són sempre temes molt actuals, no? És que ja complim més de 30 anys d'internet i tots aquests debats sempre se repeteixen i està molt bé revisitar-los, no? Així que, bé, i a més podeu veure un Matthew Broderick allà en el seu inici de la carrera cinematogràfica. Així que, bé, disfruteu d'aquesta War Games, que segur que l'heu vist a qualque emissió de televisió pública, perquè és una pel·lícula que és veritat que se repeteix molt a vespres d'hivern, inclús, perquè també té una atmosfera molt, molt xula d'estar de dintre nostra disfrutant d'aquesta trama entre thriller, policiaca i dramàtica, no? Així que res, disfruteu d'aquest segon títol i ens veiem ens escoltam la setmana que ve per una nova recomanació peliculera estiuenca.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Calor.
Moscars.
Gelats que s'adarfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Quan parlam de discursos d'odi a internet, sovint imaginam insults, amenaces o missatges que percebem clarament violents, però la realitat és molt més complexa i és que de cada vegada més aquests discursos adopten formes diferents i més subtils. Mems, bromes, dobles sentits o codis, fins i tot, que passen desapercebut tant per als usuaris com per als sistemes automàtics de detecció. A més, en paral·lel, la intel·ligència artificial ha multiplicat la capacitat tant de crear com de difondre aquest tipus de continguts a una velocitat sense precedents. Per donar resposta precisament a tots aquests reptes ha nascut Proclaim, un projecte europeu en què participa la Universitat de les Illes Balears i que durant els pròxims 3 anys reunirà investigadors en filosofia, en dret, en informàtica, en psicologia, en comunicació i en ciències socials. L'objectiu és entendre millor com es propaguen aquests discursos d'odi, la seva radicalització a través de les xarxes socials i l'impacte dels nous sistemes d'intel·ligència artificial, però també desenvolupar eines tecnològiques, programes educatius i estratègies que ajudin a prevenir aquest fenomen abans que acabi deteriorant la convivència i la qualitat democràtica. Avui en volem parlar amb el doctor Jordi Fairhurst, del Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears i investigador d'aquest projecte Proclaim. Benvingut a Codi Beta. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre, Jordi.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí. Y muchas ganas de hablar sobre estos temas.
A veure, per començar, hem sentit filosofia, dret, informàtica, psicologia, comunicació, ciències socials, per tant, això és molt multidisciplinar. Explica'ns una mica com neix aquesta iniciativa.
Sí, la iniciativa curiosamente nace de una conversación que tuve yo con mi esposa, que es la investigadora principal del proyecto. Los dos trabajamos en filosofía, nos encantan las cuestiones acerca del lenguaje, cuestiones sobre discurso de odio, sobre polarización en espacios online, y queríamos intentar formar un proyecto que se centrase en lo que hemos llamado covert hate speech, o discurso de odio encubierto, y cómo básicamente ocurre en espacios online. Pero cuando empezamos a formular un poco la idea y cómo queríamos trabajarla, nos dimos cuenta que, claro, es un problema extremadamente complejo que únicamente nosotros dos como filósofos no podemos llegar necesariamente a todos los ámbitos que queríamos llegar. Y por ello vimos que había una llamada por parte de Horizon Europe dentro de una especie, bueno, una rama específica que tiene que ver con cuestiones sobre discurso de odio, polarización, radicalización y extremismo, que promulga y promueve la investigación multidisciplinar de este tipo de problemas para intentar afrontarlos dentro de la Unión Europea y aportar soluciones. Y a partir de ese momento lo que empezamos a hacer es, bueno, básicamente reunir una especie de Avengers, pero para discurso del odio. Empezamos a reunir investigadores de primer nivel alrededor de toda la Unión Europea que consideramos que fuesen necesarios para afrontar este problema. Y a partir de ahí contactamos con personas que trabajan en el ámbito de las ciencias de la computación para entender mejor la inteligencia artificial y los LLMs y cómo funcionan, o con psicólogos que nos pueden dar estudios longitudinales sobre el discurso de odio, también con personas encargadas de derecho para entender mejor las regulaciones europeas sobre discurso de odio, porque hay formas que se escapan, y así combinar todos estos elementos para tener una panorámica que no sea, ¿cómo decirlo?, muy, muy sencilla y muy, muy globalizadora dentro de la filosofía, y más bien aportar desde diferentes disciplinas una aportación un poco más holística de qué es el discurso del odio encubierto y cómo podemos afrontarlo. Mm-hmm.
Perquè, clar, quan sentim parlar de discurs d'odi, solen pensar, ho dèiem a l'inici, amb insults, amb amenaces, però vosaltres expliqueu que d'altres formes, com la ironia, els memes o fins i tot llenguatge codificat, poden amagar, no?, aquest discurs d'odi. Explica'ns una miqueta per què és tan difícil detectar-lo.
Sí, bueno, uno de los problemas que tenemos es que hay formas de discurso de odio que son muy sencillas de detectar y que están encubiertas. Bueno, está cubierto bajo, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos la Digital Service Act, que identifica ciertas formas de discurso como discurso de odio y propone regulaciones específicas para sancionar esas expresiones. Y, por ejemplo, a veces cuando intentas poner ciertas palabras en Google o si intentas subir un vídeo, un tweet con ciertas palabras simplemente no se te permitirá de salida. Y lo que parece que ha ocurrido es que ciertos creadores de contenido que abogan por estas ideas radicalizadoras se dieron cuenta de que no podían subir su contenido a internet, intentaron buscar una forma de saltarse estas restricciones. Y la forma más sencilla de hacerla era buscar palabras que permitiesen transmitir mensajes similares, pero que no fuesen detectadas por los sistemas. En el ámbito académico, un ejemplo que se suele, bueno, y una palabra que se suele utilizar son los dog whistles, que es el silbato de perro, básicamente, que para mucha gente no es detectable, pero para un grupo específico sí que lo es. Y lo que hacen es utilizar ese mismo sistema para utilizar palabras que para la mayoría de nosotros no quiere decir absolutamente nada, pero para ellos sí que tiene un significado profundo. Un ejemplo es los grupos neonazis muchas veces utilizan 8-8, que para muchas personas son dos números y nada más, pero la letra número 8 en el abecedario es H y tiene que ver con ensalzar la figura de Hitler. Y son este tipo de mensajes que nos parecen interesantes, porque claro, cuando nosotros vemos 8-8 en una plataforma, pues no pensamos nada de inmediato, pero cuando empezamos a indagar un poco más, nos damos cuenta que igual esta expresión está haciendo mucho más trabajo de lo que pensamos. Es decir, está difundiendo ideas radicalizadoras o extremistas bajo un velo falso de normalidad, por así decirlo. Por lo tanto, lo que se hace difícil aquí sería un poco, sí, el hecho de que el significado real, radicalizador, extremista, de este tipo de expresiones está completamente encubierto para la mayoría de personas. Y eso quiere decir que tú puedes clicarlo tranquilamente e inocentemente y no saber que en verdad estàs entrant dentro d'un àmbit i un discurs radicalitzador.
Per tant, creus que és més perillós aquest discurs més subtil, més amagat, que hi ha més risc de que acabem normalitzant determinats discursos simplement perquè o passen per desapercebuts o perquè els veiem cada dia?
Sí, es, la mayor preocupación que tenemos y la intuición que hemos defendido en el proyecto y que vamos a estudiar con estudios longitudinales en psicología y en ciencias cognitivas tiene que ver con el hecho de que sí, cuando vemos discurso de odio que es muy explícito, nos genera un rechazo inmediato. Es decir, si nosotros vemos discurso, digamos, promulgando ideas neonazis, lo más seguro es que inmediatamente reaccionemos de forma aversa porque ya se nos ha enseñado que este tipo de discurso no es bueno. Pero si se maquilla con ciertas palabras donde ya no es obvio que sea este tipo de discurso neonazi, pero sigue siéndolo de forma encubierta, es mucho más fácil entrar en ello. La forma más fácil que tuvimos para explicarlo de forma metafórica es que había, no sé si es real o si fuera un mito científico, que las ranas si las pones en agua caliente saltan enseguida, pero si las pones en agua tibia y vas calentando, no se enteran. Y llega un momento que acaban muriendo por el incremento de la temperatura del agua. Pues nuestra intuición es que con el discurso del odio parece que ocurre algo semejante, que empieza como algo muy tibio, que incluso una broma, algo muy sencillo, algo que parece completamente inocente. Sin embargo, una vez que te vas adentrando dentro del contenido, acaba habiendo esta progresiva radicalización y aceptación de ideas que simplemente son discurso de odio. Y para ello tenemos testimonios de personas que se volvieron incels y parte de la manosfera, que decían que el contenido inicial que clicaron era porque estaban muy aislados y querían mejorarse a sí mismos, querían mejorar su físico, querían mejorar cómo hablar con mujeres, y empezaron a mirar contenido con, digamos, la etiqueta Lux Maxine o artistas de ligue, que parecen completamente inocentes, pero 6 meses más tarde se vieron que estaban completamente radicalizados y tenían discursos sobre las mujeres que eran francamente horrendos. Así que vemos ese tipo de transición que es, al no ser detectable por nuestros criterios, tampoco es detectable por seres humanos de a pie y acabamos entrando en esferas sin percibirlo.
A part, no sé si ja heu fet feina amb aquest sentit amb els informàtics que formen part d'aquest projecte, però hi ha continguts més polaritzants o fins i tot informació falsa, d'altres més radicals, que tenen més tendència a fer-se virals, no?, a través de xarxes socials. Aquí hi ha els algoritmes, no?
Sí, esto es un problema muy grande que justamente dos de nuestros colaboradores, tanto la persona especializada en ciencias de la computación y en inteligencia artificial, como y también una persona que viene del ámbito de las ciencias sociales, han explorado que sí, el problema con los algoritmos es que tiende a fomentar el contenido que garantice que los usuarios se mantengan en la página web. Y claro, contenido que sea discurso de odio encubierto es muy polarizador, porque igual que algunos les pueden generar reacciones positivas, otros les pueden generar reacciones negativas. Pero como el contenido en sí no es censurable, da un espacio para que haya este tipo de disputas. Por ejemplo, un término que tenemos en España es el que se ha popularizado, es el de Jovenlandia, que se utiliza para denigrar a ciertos grupos de inmigrantes y clasificarlos como delincuentes de algún tipo. Y de esto hay una entrada muy buena en la página malditas.es, que es una página sobre desinformación y tiene un artículo entero sobre Jovenlandia. Pero lo que nos parece muy interesante es que cuando aparece este término en Twitter, el observatorio, era el observatorio de xenofobia, el observatorio español de racismo y xenofobia, dijo que algunas instancias se habían censurado, pero otras no. Y esas instancias que no se habían censurado estaban generando mucha polémica. Pero claro, a la plataforma en sí, la polémica le parece genial, porque es más interacción, más tiempo en pantalla, más tiempo para después vender publicidad de otros tipos. Por lo tanto, los algoritmos son esenciales y parte de nuestra investigación es entender por qué los algoritmos promulgan este tipo de contenido y qué podemos hacer para que lo frene, para que no haya este tipo de interacciones, porque no son muy beneficiosas para el resto de la sociedad.
Imagino que ara esteu en fase de recopilar informació, però el vostre objectiu és desenvolupar eines tecnològiques, també programes educatius. Explica'ns una miqueta en quin punt vos trobeu i quines, si ja teniu línies de feina marcades.
Sí, bueno, les línies estan marcadíssimes perquè el projecte, bàsicament, ja tenim el programa durant els 3 pròxims anys, desde las fases de investigación hasta las fases de intervención dentro de la sociedad y cómo podemos cambiar ese tipo de situaciones. Sí, actualmente estamos en las fases tempranas del proyecto. Estamos intentando recopilar lo que sería todo el marco teórico, además de ejemplos y casos que vamos a estudiar. Y esto lo que nos permitirá es entender mejor cómo definir el discurso de odio encubierto para evitar transgredir el derecho a la libertad de expresión que tienen todos los seres humanos, porque lógicamente es un terreno muy grisáceo entre estos dos y no queremos transgredir ningún derecho que tenga una persona para hablar libremente, pero también queremos asegurarnos de que lo que se esté diciendo no sea discurso de odio. Y lo que vamos a hacer a partir de ahí, una vez que tengamos esta definición clara, es empezar a hacer estudios de caso para entender cómo funciona exactamente el discurso de odio encubierto a gran escala, por un lado a nivel de seres humanos, entender cómo radicaliza, por qué radicaliza, qué efectos tiene sobre la democracia, por ejemplo, porque es un discurso polarizador que puede llevar a ideas más radicales o formas de tratar a la otra persona más radicales. Y también, por otro lado, entender dentro de las tecnologías de inteligencia artificial cómo está pasando el discurso de odio dentro por los filtros que tenemos puestos actualmente y qué podemos hacer para implementar filtros más buenos, por así decirlo, que nos permiten no solo, o al menos esta es la ambición del proyecto, queremos no solo eliminar las instancias de discurso de odio encubierto, pero también asegurarnos de que haya contraargumentos, contranarrativas, que la inteligencia artificial también le dé al usuario para que no solo se evite la radicalización, pero que también fomente la no radicalización y algún tipo de resiliencia en los consumidores. Y a su vez, todos estos parámetros que utilizaremos para la inteligencia artificial también queremos desarrollarlos y transformarlos en programas educativos, porque al final los grupos jóvenes tienden a ser los grupos más en riesgo de este tipo de discurso radicalizador. Por lo tanto, nos parece esencial formar a los educadores de forma genérica para que puedan asegurarse de que los estudiantes no caigan en esas trampas. Pero no solo ellos, también tenemos y ya estamos preparando para septiembre eventos de ese tipo. Queremos intentar trabajar junto a diferentes ámbitos de la sociedad civil, por ejemplo, con la policía, para intentar fomentar también herramientas que puedan ayudarles a detectar este tipo de incidentes y cómo contribuir a su erradicación dentro de la sociedad.
Clar, entenc que pel que dius, la intel·ligència artificial és part del perill, però també pot ajudar, no?, a detectar aquests discursos. Tu ets tecnooptimista, creus que la tecnologia ens pot ajudar a resoldre aquest problema que en el fons és humà, és social?
Sí, este tipo de discusiones las tenemos sí, habitualmente, de cómo concebir la tecnología, qué tipo de entendimiento tendríamos que tener sobre ello. Al final, dentro del Departamento de Filosofía trabajo en el área de lógica y filosofía de la ciencia, y gran parte de nuestro trabajo siempre ha sido sobre temas de sociedad, tecnología y valores, entender cómo entran los valores dentro del desarrollo tecnológico, qué riesgos puede haber, cómo podemos evitar estos riesgos y cómo afecta al desarrollo de la ciencia. Y en mi caso específico, yo a la hora de presentar el problema de la inteligencia artificial y si soy optimista o pesimista, a veces, y es una idea que defendió justamente mi mujer, y yo voy a reproducirla, por así decirlo, porque me parece genial, es la idea de que al final la inteligencia artificial se ha vuelto una estructura social más. Tenemos algunas estructuras sociales que son físicas, como las escaleras, que nos permiten subir y bajar, y estructuras sociales que son no materiales, como podría ser la inteligencia artificial. Y al final, da igual si soy optimista o pesimista, están ahí y tienen problemas. Las escaleras tienen problemas porque no son muy beneficiosas para personas que tienen movilidad reducida. Y la inteligencia artificial es una buena herramienta para ciertas tareas, pero también somos conscientes de que si reproduce discurso de odio encubierto, tiene algunos problemas que tenemos que lidiar de algún modo. Por lo tanto, de la misma forma que se nos han ocurrido desarrollar ascensores para asegurarnos de que los problemas que nos den las escaleras no existan, también creemos que la inteligencia artificial es una estructura social que da igual si somos optimistas o pesimistas, simplemente va a estar ahí, así que lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que cambie hacia una existencia mucho más positiva. Y este proyecto es un intento de ello, junto a la financiación de Horizon Europe, para intentar afrontar problemas centrales para las democracias europeas.
Aquest projecte Proclaim analitzar i entendre més bé com es propaguen aquests discursos d'odi, la seva radicalització a través de les xarxes socials, l'impacte dels nous sistemes d'intel·ligència artificial i també desenvolupar com a resultat unes eines tecnològiques, programes educatius i també estratègies que ajudin a prevenir aquest fenomen abans que acabi deteriorant la qualitat democràtica. N'hem parlat amb un dels seus investigadors, Jordi Ferhast. Moltes gràcies per passar per Codi Beta. Que vagi molt bé.
Muchísimas gracias por todo y bien encantado de esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación.
Adiós.
Codi Beta.
Adiós.
Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversió.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir, fa,
fens calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé,
ja. Sí, sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu?
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Codi Beta. Beta.
I en aquesta hora ens atam aquesta nova secció d'estiu que feim acompanyades de Físico Barbudó. Benvingut, ben tornat.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé, moltes ganes de continuar parlant de ciència estranya, no?
Ciència una mica tot surda. Sí. Repassam, com ja vàrem iniciar la setmana anterior, aquests IG Nobels, que són aquelles aquests premis que premien aquelles investigacions que són investigacions científiques, rigoroses, però que són una miqueta inusuals, no? Mm-hmm. I que, per ventura, en el principi mos poden fer riure, però també mos fan pensar.
Exacte. A més, això és el resumen perfecte que fan ells mateixos dins d'aquesta associació de premis, no? Llavors, això anem a parlar, no? Si la setmana passada en parlàvem d'estudis més relacionats amb la tecnologia o amb invents, aquesta setmana anem a parlar d'anatomia, fisiologia i una mica del cos humà.
Vinga.
No? Un parell d'estudis parlant de distintes parts del cos i amb en que entrem.
Va, vinga, per on començam?
Començam per el Premi IG Nobel d'Anatomia de l'any 2000, l'any 90-95, que té a veure amb les orelles de les persones grans.
Sí.
Perquè, clar, jo no sé si t'has adonat que els savis, els besavis,
sí,
és com que sembla que tenen les orelles més grans que la gent una mica més jove.
Sí, com
no?
Que pengen més a vegades, no?
Sí, sí. Doncs amb aquesta impressió, no?, amb un poc aquesta llegenda urbana, un investigador va posar-se mans a l'obra i va començar a mesurar orelles de pacients que tenia ell a la seva consulta. Llavors, només varen ser la mostra experimental només varen ser homos, perquè ell tractava homos, però va arribar a tenir les mides de 206 persones entre 30 i 93 anys. No? Uh-huh. Es va mesurar l'orella des de la part més amunt, que es diu hèlix, aquesta uh-huh. part, fins a la part més inferior del lòbul. I què va trobar?
Amen.
Va trobar que, efectivament, les persones més grans tenen les orelles més llargues, més grans que les persones més joves.
Uh-huh.
Quant? Doncs va trobar que hi havia una relació lineal, va tirar una recta, no? Quan
sí.
més anys tens, més llarga és la teva orella, i va observar un creixement que va estimar en uns 0,22 mil·límetres per any.
Ahà, mira.
Clar, i això ja pot ser una manera de començar a estimar l'edat d'una persona només mirant les seves orelles.
Ah, mira, i si és una persona que ja de per si pugui tenir les orelles grans, encara més.
Encara més.
Ara dic que aquest metge només tractava homes i per tant l'estudi se va fer només en dones. Mm-hmm. Jo no sé si posteriorment ell mateix o altres estudis també ho han investigat amb dones. Això passa a tothom? Passa en tots els gèneres o no se sap això?
Sí, en principi sí que passa a tots els gèneres. No, no he trobat si s'han fet estudis més amb una mostra més diversa, no? Mm-hmm. Però sí que s'han fet uns altres, no? Un parell d'anys després, de fet, el 97, es va publicar un altre estudi mm-hmm. on ja varen treure una fórmula on estimava l'edat de les persones només amb l'orella, no? Ell va demostrar que hi havia certa correlació i després ja es pot treure una fórmula que pot predir si l'edat de les persones.
Mm-hmm.
El que encara no està massa clar és per què passa això, no? Hi ha alguna hipòtesi que potser té a veure, bé, els teixits que hi ha a l'orella són teixits tous i clar, quan passen els anys, el cartílag i també l'efecte de la gravetat sobre el lòbul fa que tot es vagi despenjant, no? Llavors, per això, segurament, bé, quasi segur que passa en homes i dones i de la mateixa manera.
El cartílag és el mateix. I m'ho vull disculpar perquè he dit gènere, però volia dir sexe, que ho he dit malament. Per tant, un d'aquests IG Nobels, el primer dels que repassam avui, relacionats amb el cos humà, amb l'anatomia, en aquest cas, amb el creixement de les orelles, això arbre, les persones més grans tenen les orelles més grosses, està demostrat amb aquest estudi que es va fer l'any 1995, però tenim més estudis relacionats amb el cos humà, no?
Sí, i no ens enllunyem molt de les orelles, perquè ara anem a parlar del nas. Del nas. Amb una cosa una mica més fastigosa, no? Que té a veure amb el pèl del nas.
Ah, d'acord.
I un estudi més recent, aquest és del 2023, i bé, un grup d'investigadors de dermatologia, el que varen agafar el nas de 20 cadàvers humans, i varen... Aquí ja varen fer una mostra més representativa, 10 homes i 10 dones, i el que varen fer és comptar manualment, un per un, tots els pèls del nas. Clar, jo no sé si tu podries estimar quant de pèls hi ha al nas, però és un número que no te sabria dir si 20, si 50, si 200...
Jo no entenc ni idea, a part el nas, per ventura em veus qualcun de sortir, però clar, de dins no ho sabem.
Sí. Bé, doncs ells, per sort, ho varen fer, no ho hem de fer nosaltres. I el que varen trobar, varen comptar els dos edificis per separat, no? El costat esquerre i el dret. Sí. I varen trobar que hi havia una petita diferència, de fet. De mitjana, varen trobar que hi havia 112 pèls a la fossa dreta i 120 a l'esquerra.
Ah, bé, tampoc no és gaire diferència.
No gaire diferència, però sí que no van trobar cap diferència per sexe.
Uh-huh. O sigui, que tenim els mateixos.
En principi, és veritat que és una mostra bastant petita, no? Mm. 20 persones no és gaire, però bé, la ciència s'ha de començar per alguna banda i això encara és recent, segur que hi ha molt d'anys per davant per investigar més com funcionen els pèls del nas. Mhm. Que això té molta utilitat? Doncs jo diria que en principi no, però sempre està bé tenir aquestes dades, no? Per hi ha altres persones en el futur que vulguin fer estudis científics relacionats amb això, que potser ho necessiten per saber si una persona està sana o no, doncs pot ser un indicador més.
Clar,
vull
mira,
pensar.
Podria ser. Mai se sap, això, amb les investigacions científiques, ho sabem, sempre passa, per ventura inicialment mos pareix una autèntica beneïtura, no? Mm-hmm. Però després, anys després fins i tot, poden servir i poden ser grans descobertes que poden implicar altres investigacions que ens poden canviar la vida. Per tant, qui sap si aquesta investigació del 2023 sobre aquests 112 pèls a la fossa esquerra i aquests 120 pèls de mitjana a la dreta tenen després qualque implicació en el futur. Esperem que no sigui per millorar les depilacions ni aquestes coses.
No. Esperem que no, que sigui per alguna cosa bona.
Sí, que sigui per altres motius. Idoi, orelles, nas... I on passam ara?
Ara passam a un estudi que sí que té una aplicació més directa, no? Perquè té més a veure amb medicina. De fet, va ser el premi IG Nobel de Medicina Diagnòstica de 2012. Hem de recordar que les categories dels premis IG Nobel canvien cada any.
Sí.
Llavors, pot ser un ja medicina, un altre ja medicina diagnòstica i un altre ja psicologia dels cans.
Ho fan un poc, o sigui, així com volen.
Sí, és un poc la gràcia, no?, també d'això. Bé, doncs ens anem ara a 2012, on un grup d'investigadors, de metges, varen investigar el paper que poden tenir els bedens, això que quan passàvem amb el cotxe ens fan aturar una mica el cotxe, no?
Ressalto baden.
Varen investigar si això es podia fer servir per millorar el diagnòstic de l'apendicitis.
Què me dius ara?
Sí. Doncs resulta que, clar, varen trobar que les persones, els pacients, no?, quan arribaven a consulta del metge i havien vengut en cotxe, les persones que havien passat per bedens, que potser hi havia al voltant dels hospitals, es queixaven de que els havia fet molt de mal passar per allà amb el cotxe. Doncs varen investigar 101 pacients, que estaven entre els de 7 i 79 anys, i que tenien persones que tenien una sospita de que potser tenien apendicitis, no? I els varen demanar si havien passat per aquest bedens i després varen contrastar aquesta informació amb el diagnòstic definitiu. Què varen trobar? Que les persones que s'havia confirmat que tenien apendicitis varen mostrar una sensibilitat del 97% dels bedens. És a dir, que varen referir-se en aquesta experiència com a molt dolorosa, no? Clar, per què pot servir això? Doncs, per un, òbviament, és una petita addició a les eines diagnòstiques, no? No és, òbviament, no és l'única cosa a tenir en compte. Però, clar, es pensa que com en passar per un badén ja es fan certes tensions i distensions dins l'abdomen, aquests canvis interiors fan una mica, estrenyen un poc l'apendicitis, fan aquest mal molt intens, que potser aquest mal intens no el tens amb altres malalties que tenen un poc el mateix dolor que l'apendicitis. Però bé, en passar un badet no hi ha diferència si no tens apendicitis, i si tens apendicitis te mors de mal, no? Doncs bé, és una primera passa per... una primera addició al diagnòstic d'això, de l'apendicitis.
I ja sabem que si tenim sospites de tenir apendicitis, per estar segurs, de camí a l'hospital, hem de passar per un badent, i ho tindrem comprovat, no pareix. T'he de dir, Adrià, meravellós, la ment humana que va rebre pacients amb apendicitis en un moment donat, i va decidir lligar una cosa amb l'altra, i va decidir en un moment demanar-se si aquestes persones per on havien vengut i si havien passat per una carretera que tenia aquests badens. M'apareix meravellós,
sí, realment. Sí, és un poc la gràcia de la ciència, no?
Sí,
tenir
sí.
Una ment creativa capaç de connectar punts diferents i trobar-ne noves relacions, noves idees.
Així com les altres, vaja.
Sí, sí, però aquesta és vera que té una aplicació més directa,
sí.
No?
Sí, sí, sí. Vinga, idò, i ens en queda una darrera, i aquesta, seguim xerrant del cos humà?
Seguim xerrant del cos humà, però saps que de vegades la fenomenologia del cos humà s'estudia als animals, perquè bé, és un poc més ètic fer experiments, certs experiments amb animals, i és el següent cas. Aquest és el Premi Ig Nobel de Fisiologia del 2011, i va estudiar el badall, però a tortugues. Bé, les tortugues fan badalls, jo és una cosa que no sabia,
jo
però
tampoc.
He après gràcies a preparar aquesta secció.
Mira, això no deixem de prendre coses, això és la cosa bona. Mira, les tortugues fan badalls, això ho sabem.
Les tortugues fan badalls. Clar, la següent pregunta és...
Què poden saber?
El badall és contagiós a les tortugues?
Ah.
Clar, perquè els mamífers, se sap que els mamífers, sobretot aquells que són socials, s'ha observat, no?, que el badall és molt contagiós, no? Nosaltres vem una persona badallar i és com que ens entra tot d'una les ganes de fer-ho.
Sí.
Doncs per comprovar-ho, si a les tortugues els hi passa el mateix, varen agafar 7 tortugues, no?, i els varen exposar a situacions en les que una altra tortuga badallava. I que, com fa una tortuga badallar? Resulta que les poden entrenar mitjançant recompenses, no? com els cans. Potser no badallar tal qual, però sí fer una mica el
com
gest.
Com un Pavlov d'aquests.
Sí, exacte.
Ostres.
Exacte. Bé, i posaven tortugues a mirar altres tortugues badallar o no badallar, i van enregistrar com responien aquestes tortugues observadores davant dels badalls de les seves companyes. Què van trobar?
Amen.
Doncs que no es va observar cap augment dels badalls de les tortugues observadores.
O sigui que entre ells no se contagien.
No, sí que van observar que de tant en tant, ocasionalment, hi havia algun badall aleatori, però no van trobar cap relació directa amb un estímul social, no? Llavors, conclusions que es pot treure d'això, que el badall contagiós no és un comportament universal entre tots els vertebrats, no? Entre tots els vertebrats socials. I bé, doncs és una passa més estudiar aquests mecanismes socials i cognitius complexos que en fan que el badall sigui contagiós, no? És una cosa que tampoc potser no tenim 100% clara perquè serveix que sigui contagiós el badall, no? Ara ja tenim clar que a les tortugues això no passa, el manco a l'espècie de tortuga que varen investigar, que era tortuga de peu vermell, si mal no tinc apuntat. Llavors, bé, una dada més que la qual podeu rompre el gel a una cita.
Molt bé, me l'apunt. Ben interessant. Jo he de dir que a mi sí que me passa, no sé si està comprovat o no científicament, si se contagia entre humans.
Sí, sí, sí.
Està comprovat,
sí, no?
Jo
diria que sí, sí, sí.
D'acord, perquè a mi me passa 100%. De fet, ara que només
de
xerrar de badalls...
Sí, sí, jo me
ja
passa.
Ja estava a punt de fer-ne i m'he hagut d'aguantar. O sigui, quan sigui, mira, això a una tortuga no li passaria.
No tindrà aquest problema.
Un petit recull d'aquests IG Nobels que hem repassat amb físico barbudó, Adrià García. Aquestes investigacions científiques curioses, inusuals, una miqueta absurdes sovint, que ens poden despertar certa riaia, que tenen un toc per ventura humorístic, però que també ens donaran molt que pensar avui sobre el cos humà. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Stuck out here in the hallway for way, way too long. I'm at a loss, I'm at a loss, I'm losing grip, the fabric's ripped. Go back to sleep, let me try, let me think, let me figure it out. How to get us back to the place where we were when we first went out. I'll tell you about it sometime. We left. I'll tell you about it sometime. The time we left. Losing parents, losing sense. I don't know what we should do. Became a father when I was still a son. She brings it out in you. I'll see you at the end of the party with your wild wife. Filling up a teacup with gin in your secret postcard life. I'll tell you about it sometime. The time we left. I'll tell you about it sometime. The time we left. I'll tell you about it sometime. The time we left. I'll tell you about it sometime. Something good that I would always.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui recordam dues dones amb un talent científic sovint invisibilitzat, com ha passat amb tantes d'altres. D'una banda, Hedy Lamarr, coneguda mundialment com una de les grans estrelles de Hollywood, que a l'agost de 1942 va obtenir, juntament amb el també compositor i pianista George Anthale, la patent d'un innovador sistema de comunicació xifrada basat en el salt de freqüència. Això estava concebut inicialment per evitar que els torpedes dirigits per ràdio poguessin ser interceptats o interferits durant la Segona Guerra Mundial. Aquest sistema, però, es convertiria dècades més tard en un dels fonaments tecnològics de les comunicacions sense fils modernes. Tot i que la seva invenció en aquell moment no va ser aprofitada militarment, en els seus principis van acabar sent essencials per al desenvolupament de tecnologies com el Wi-Fi, el Bluetooth o el GPS. Durant molts d'anys, la contribució de Lamarr va quedar eclipsada per la seva carrera cinematogràfica i el seu reconeixement com a inventora no va arribar fins a les darreres dècades del segle XX, moment en què la comunitat científica i tecnològica sí que va començar a reivindicar el seu paper en la història de les telecomunicacions. Una altra dona imprescindible és Clara Dan von Neumann, nascuda l'1 d'agost de 1911. Era matemàtica i una de les primeres programadores de la història. Va ser una peça fonamental en el desenvolupament dels primers ordinadors electrònics i va participar en la programació de màquines pioneres com l'ENIAC i el Maniac, convertint els complexos models matemàtics en instruccions que els ordinadors podien executar. Les seves aportacions varen ser també decisives per consolidar la programació com una disciplina científica, tot i que durant molts anys varen quedar a l'ombra de la figura del seu marit, el matemàtic John von Neumann. Les històries de Lamarr i von Neumann comparteixen aquest mateix fil conductor, dues dones extraordinàries que varen contribuir de manera decisiva al desenvolupament de les tecnologies que avui formen part de la nostra vida quotidiana, però que durant dècades varen rebre un reconeixement molt inferior al que mereixien. Amb això, posant punt el codi beta d'avui, Margalida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. If you left it just the way you